Bé, en general, perdó, per desgràcia, sí, hi ha hagut casos de racisme i és una pena, no? El 2023 que passin aquestes coses, doncs és trist, és lamentable, no? Condemnar qualsevol acte de racisme en qualsevol camp, qualsevol jugador, aquí no hi ha escuts. Al final es tracta de persones i hem de condemnar qualsevol acte de racisme, no? Com ahir el que vam viure a Mestalla a Vinícius, no? I crec que el València ho està fent, no? Està intentant identificar aquestes persones i condemnar aquests actes, perquè no, sí, sembla que no avancem, però ens hem de posar molt forts per erradicar d'una vegada per totes ja el racisme, no? Això és claríssim. Siempre lo he pensado, yo, que yo estoy trabajando, yo estoy en mi ámbito laboral y se ha aceptado, o no sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto, es decir, yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal o lo que puedas imaginar y yo estoy trabajando. Yo no veo a ningún panadero pasar por esto o a ningún obrero o a ningún periodista, ¿no? Quizás sí, ¿no? Pero en el mundo del fútbol, en el mundo del fútbol. Yo creo que es momento de parar todo esto, ¿no? Insulto afuera, no se juega. Se ha acabado. Yo creo que es un mensaje para el presidente de la Liga, de la Federación, de que hay que frenar todo esto. ¿Yo por qué tengo que aguantar un insulto? A ningún maestro lo insultan. O insulta tú a un obrero. Vete a insultar a un obrero, a ver qué te va a decir. Te va a caer un ladrillo en la cabeza. Pues esto es así, hay que imponerse. Hay que imponerse. A mí me parece bien. Un insulto, o sea, se para el partido, no jugamos. Creo que es momento. Yo no tengo por qué aguantar en mi horario laboral insultos y bueno, desfachateces de todo tipo. Siempre lo he pensado, lo que pasa es que no me toca mandar. Ahora que soy entrenador del Barça, que tengo más poder mediático, pues aprovecho para decirlo, que creo que ya es momento de decir basta.
¡Ole tú! ¡Ole tú!
Senyores i senyors, amb vostès el que faltava. Amb Àlex Santamaria. Hola, què tal, què tal? I Pep Vergés, Gili Cabro Puto Maripolla. Hola, què tal?
Hola.
No, en lo que queda en el campo, lo que se dice en el campo queda en el campo.
Hola, tontat de merda.
Aquesta era la frase, eh? Sí. Lo que pasa en el campo
queda.
En el campo,
sí.
Hola, què tal?
Bueno,
en fi, serà fi, que molt bé Xavi i ja està. I punto pelota. Perquè, escolta, ara sembla que això sigui
nou.
La guerra mundial.
Sí.
Nou, tot, bueno, ara la fiscalia, ara, bueno, el president del govern...
El president del Brasil,
bueno, clar, el president del Brasil, el que et deia una mica ahir, que està molt bé si digués hay que erradicar el racismo en el mundo.
Del teu
però,
país,
clar, també. Espanya racista, bueno, mira, pues, si vols t'explico el que deien els periodistes en el teu Mundial de Futbol de Brasil, no fa massa, de com acaroneu i estimeu les persones negres al vostre país, perquè el que van arribar a escoltar els periodistes als camps de futbol de Brasil riuten d'Espanya. Per tant, home, donar lliçons, no. Lo condemnar, tot.
És un mal genèric, lliçons, no. És un mal general, eh? Jo penso
sí.
Que...
Sí.
Hi ha com un, de tota la vida, hi ha com un supremacisme blanc, de tota la vida...
Sí.
I no sé per què. Potser...
És cultural? Que... Bueno, anticultural, perquè a mi quan em diuen això és cultural, no, això és anticultural.
Jo...
Això és una merda.
Clar, jo no puc opinar molt, perquè quan era molt petit vaig anar a classe amb persones de color negre. És que no sé com s'ha de dir.
Negres, persones negres, no?
Negres, i després, doncs de gran també... I vaig anar amb alguns jugadors de bàsquet.
Bueno, digue-li persones de pell negra.
Bueno, persones de pell negra, de l'IFA espanyol.
Sí.
Vaig anar amb jugadors de bàsquet. I després, de gran, bueno, de més gran, bueno, molt gran no, però pues he viatjat molt i tinc amics, doncs... Llavors, no, per mi això no ho he vist mai. A mi no ho he sentit mai, perquè estic acostumat. Potser el problema és que... No sé, que la gent no s'hi acostuma, és que no ho entenc, perquè, la veritat, estem al 2023, fa molts anys que ens barregem entre tots, avui dia els transports ens apropen uns amb els altres, i no sé, que passi això, no ho sé.
Pues passa i s'ha de erradicar, i ja està, tampoc cal donar-li molts més detalls, l'únic que passa és que passa només quan passa amb algú com és Vinícius al Real Madrid.
Sí, perquè en els altres no els hi passa.
Bueno, quan li va passar Eto'o i quan li va passar es va dir un dia. Es va parlar un dia
i ja
està.
No, però vull dir que el Madrid té més jugadors de pell negra.
Sí.
Molts més.
Bueno, però això ja no hi entro, perquè si no hi entrem, clar, que Vinícius provoca, perquè els altres no, però és igual. Si ja no...
Però vull dir que això...
Fa molta mandra.
Jo me'n recordo una vegada, quan el Gus Hiddink entrenava al València, mira si vaig lluny, que el camp del València, que per cert, han d'erradicar també els grups ultras, perquè els van treure una vegada i els van tornar a deixar entrar.
El València és fantàstic.
Val,
és
avui he llegit un editorial d'un valencià que, bueno, fa fredar.
El València és dels famosos.
Fa fredar. Evidentment no de tota la gent, d'un grup.
Bon que sigui.
D'un grup que es va readmetre, que el van treure. Però bueno, Gus Hiddink va parar un partit...
No va començar.
No va començar.
Estava a fer l'escalfament, hi havia una pancarta.
Hi havia una pancarta nazi.
D'aquestes que es posaven als fronts, com hi havia el Madrid, el Barça, és igual, tot eren pancartes nazis.
Nazis, i Gus Hiddink va dir, el partit no comença fins que no es treguin aquestes pancartes.
I punto. I ja està.
I llavors ha d'anar així la cosa, no?
Sí, I es va parlar bastant, tot s'ha de dir, en aquell moment. Es va encetar la polèmica. Sí,
clar, va ser important perquè... clar, és que... A veure, és que tu no pots anar en camps de futbol i en pancartes nazis, a veure...
Bueno, perquè sempre s'ha dit allò, la frase maleïda aquesta de que lo que pasa en el campo queda.
No,
i això s'estenia a les grades. Era allò que, bueno, el futbol...
Però
ja
això no, perquè tu tens un nano jove, per exemple, a casa, que està vinant un partit i està veient sense parar pancartes nazis.
Però això es deia.
I si ell no ho sap, el que ha passat amb tot això... A veure si al final simpatitzarà.
Nazi és divertit, perquè és animar el club i és divertit. És divertit.
Una enquesta de fa poc entre la joventut. Cada vegada la joventut és més de dretes i més extremista.
Bueno, que sigui de dretes, més igual.
No, però
que sigui
més...
És el que no m'és igual. I ja està. Però sí, insisteixo, que casos n'hi ha hagut molts. Home, l'Iñaki Williams, recordo aquí al cant de l'Espanyol, el van estimar molt.
Sí, sí.
Li van dir de tot, de tot. Què va passar? Pues res, simplement es va parlar un dia, recordo que es va parlar un dia, i el dia següent ja no es va parlar. En canvi, ara resulta que està Consejos de Ministros. Home, comencem a posar-nos de tots en el nostre lloc. Fa 8 anys que no es convoca una assemblea del Comitè Antiviolència. Potser que ara tots aquests presidentes del govern i fiscalies i tot, bueno, que s'hi posen molt estupendos. Insisteixo, que s'hi posin, que ja era hora que s'hi posessin.
Jo també.
Doncs, home, i més que res, aleshores hi ha el avantatgisme. És a dir, totalment d'acord amb Xavi, no hi ha matisos, ni Vinícius ni nadie. O sigui, això no va de colors ni de Real Madrid, ni de Barça, ni de res, va de racisme. Vale. Però aleshores ve, quan venen els entrenadors, i a vegades estrangers, de dir, jo no he visto nunca en otras partes lo que pasa aquí. Aquí no sé què, aquí no sé quantos. I és possible que no ha visto en ninguna parte lo que pasa aquí. Però potser que també, si se para el partido por insultos racistas, potser que paramos el partido por homofobia, no? Com va passar contra, Manchester, Real Madrid-Manchester contra Guardiola. Va sentir-se de tot. Absolutament de tot. Mira, i al respecte, si em permets, m'ho he treballat una mica.
Bé, home, ja
m'he treballat una mica. Atenció. Hi ha un article a la OneFootball, que és una pàgina molt xula, onefootball.com, que, bueno, la veritat és que està molt bé i participen periodistes de la COPE, de la SER, d'aquí, d'allà, de molts diaris del món. I l'article es diu «I los insultos homófobos del Bernabéu a Guardiola?». Es va publicar el 22 de maig i resulta que comença dient «Carlo Ancelotti, un italiano que se gana la vida en España y que acusa al país que le acoge de racista sin más argumentos que los que oye en un campo, estaba disgustado porque a Vinicio le llamaron tonto, negro y todas esas cosas en Mestalla». Però, i això no se puede tolerar. Fins aquí l'article, doncs, correctíssim.
L'he llegit, encara que no ho sembla.
Ah, ho has llegit?
Sí, però segueix.
Porque eran miles los que cantaban racismo puro y duro. ¿Qué pasa con los insultos del Bernabéu a Guardiola y Xavi? Hace apenas 15 días, el Manchester City visitaba el Bernabéu. Allí estaba Pep Guardiola y también Ancelotti, como testigo. Decenas de miles, diu l'article, i és veritat perquè hem sentit el document. Decenas de miles de voces... en el Santiago Bernabéu, esperaban la presencia de Guardiola en el Bernabéu para dedicarle cánticos homófobos. Y ahí estaba Ancelotti, que lo oyó todo, y durante todo el partido. Pero parece que no se enteró ni una sola mención sobre lo que escuchó. comença així un article que continua dient no se puede insultar a Vinicius en términos racistas, pero sí se le pueden dedicar a Guardiola insultos homófobos en el Bernabéu. Si el receptor es Guardiola y el escenario el Bernabéu, estamos ante un hecho anecdótico, sin mayor trascendencia. La trascendencia la reserva el partido de propaganda para Vinicius en exclusiva. Así domina el relato la prensa afín a Florentino. Vaja, calcat el que dèiem ahir en aquest programa. Pep Guardiola, hijo de pu, ay Guardiola, qué delgado se te ve, primero fueron las drogas, hoy por chueca se te ve. Aquests són els càntics que durant tot el partit li va dedicar el Bernabéu. L'article diu, Chueca és un popular barrio gay de Madrid. Les dues canciones se oyeron a lo largo de los 90 minutos del Real Madrid-Manchester City, coreadas por miles de gargantas. ¿Había que parar el partido, señor Ancelotti? ¿España tiene un problema y el Real Madrid no? Continua l'article, que insisteixo, no és gaire sospitós de ser barcelonista ni cap cosa d'aquestes. És la pàgina que es diu onefootball.com. La diferència, diu l'article, entre Guardiola i Vinicius és que lo del técnico català se acabó allí. Escuchó los insultos, se dio por enterado, empató el partido y a otra cosa mariposa. Ni una sola mención al asunto. Todo lo contrario de lo que sucede con Vinicius, que todo se exagera, menos cuando se trata de valorar su comportamiento grosero con el público, sus agresiones a los rivales y sus gestos al público de Valencia tocándose sus partes y enviando a su equipo a segunda. Pero el provocado siempre es él. Tampoco se supo nunca más, diu l'article, de una sanción al Bernabéu por los cánticos homófobos contra Pep Guardiola. Esta mañana, Xavi Hernández se ha referido, como hemos sentido aquí al inicio del programa, al tema. Siempre lo he pensado, estoy trabajando, No veo ningún panadero, a ningún maestro, Lo que pueden escuchar Pep Guardiola o Xavi en el Bernabéu, poco importa al ejército mediático fiel a Florentino Pérez, que se encarga de fabricar relatos para toda España. Eso no es noticia. Lo han decidido ellos. Los insultos a Xavi y Guardiola en el Bernabéu carecen de importancia. Diu l'article que lo verdaderamente grave es que alguien pueda llamar tonto a quien se pega con los rivales y los insulta y a quien se mofa de los árbitros y los menosprecia. Eso es lo verdaderamente importante. Lo que se dedica en Madrid, en el despacho de Ferri, el que tenía que convertir el Rondo en un espacio madridista, el hombre de Florentino en el complicado mundo de los medios, esos medios que han conseguido acongojar a los árbitros anunciando las siete plagas de Egipto si se equivocan contra el Real Madrid.
Bueno, voldria recordar-te que els àrbits del VAR els han fotut a la calle.
Sí, senyor.
Primera vegada a la història que passa una cosa d'aquestes.
Bueno, també és a dir que es veu que ja estaven fora abans, molt abans del partit, perquè ja tocava que plegaven. Però ho han fet venir bé perquè resulta que teòricament el VAR ha amagat unes imatges a l'àrbitre per valorar l'agressió de Vinicius a un jugador del València, que es veu que abans el Vinicius el van agafar del coll, quan l'únic que va passar és que hi havia una tangana, un tumulte, i el van separar perquè doncs no pagués. I a lo millor resulta que el del coll era un del Madrid, però bueno, no sé.
Mira, et diré una cosa.
Digue'm una cosa.
A més, jo recordo els primers crits racistes. Jo, que potser n'hi ha hagut altres llocs, però tu te'n recordes d'un jugador que es deia Cunningham?
Sí, senyor, de Laurie Cunningham, sí, del Real Madrid.
Jugava al Madrid. En el camp del Madrid,
les criaçaven. En el camp del Madrid,
En el camp del Madrid li feien anuncis racistes al Cunningham. Anuncis racistes.
Sí, senyor. Al camp del Madrid, l'afició del Madrid a Laurie Cunningham.
Sí, sí, va acabar malament aquell nano.
Home, sí. Què dius, tu?
No, si em deixeu dir
sí,
una cosa.
Sí.
Digues, home.
El Madrid té 5 o 6 jugadors negres. Fora color. I només té problemes amb un.
Bueno.
No?
Hasta aquí puedo leer.
Home, perquè els altres no diuen res.
Si et fan una falta...
No, i els altres igual també també els diuen alguna cosa.
El tema del racisme no cal discutir-lo més, perquè, com ha dit Xavi, no es pot tolerar i s'ha acabat. Però la qüestió és que, efectivament, tot s'aprofita per fer rodar la roda del molí a favor d'uns o d'altres, que és això l'autènticament execrable.
Escolta, avui he llegit el Marca i l'As. Podríem fer un especial.
Sí, sí, sí.
Que podem fer un...
Bueno, tot el dia.
I pàgines, sí, i pàgines, sí, i pàgines.
Sí. El president del gobierno, el otro, el Lula, els jugadores del mundo, a favor de Vinicius. Jo estic a favor de Vinicius.
Clar.
Només faltaria, amb la seva denúncia contra el racisme. Ara, quan Vinicius comença a fer la mandonguilla de mesclar imatges del Barça dient muérete no sé què, no és racisme. Que jo sàpiga, perquè muérete i no sé què li diuen les aficions als jugadors que realment pensen que els hi pot fer mal futbolísticament, a tots. I si se'n vas al camp de l'Osasuna, el que li diuen als jugadors rivals de qualsevol club, muérete, evidentment, si es tracta de racisme, res a dir. Pum, però cuidado perquè les mares d'aquest món podrien protestar també. O Pep Guardiola podria protestar. Atenció, perquè m'agradaria, dins d'aquest article, destacar el document que a través de TikTok es publica i que va ser comentat pels periodistes de la COPE respecte als crits contra Guardiola. Crec que els honora. I crec que també s'hauria de dir que no tota la premsa és favorable al Florentino. Així els hi va als que no són favorables a Florentino, que han de remar en contra de tothom. Atenció, perquè surt el document, els crits del Bernabéu costa molt de distingir, però subtitulen i jo us els llegiré. I acte seguit escoltarem el que deien els comentaristes de la COPE al respecte. Pep Guardiola, hijo de...
Hijo de puta.
Grandes éxitos de ayer y siempre.
Ay, Guardiola, ay, Guardiola, que Delgado se te ve. Primero fueron las drogas, hoy por Chueca se te ve.
Lamentable los cánticos que ayer tuvo que escuchar Pep Guardiola. Guardiola, que al igual que otros muchos entrenadores fuera de sus campos oyen cosas que no merece la pena recordar.
Ah. O sigui, que el que se diu a Guardiola, per cert, molt bé, la COPE no, res a dir, però, caramba, la frase final també és significativa. Quan es tracta d'això, no merece la pena recordar. Ara, si insulten a Vinícius en plan racista, es munta el pollo 10 dies i Consejo de Ministros. Home, home,
bueno,
no merece recordar, no. Parlem-ne, no,
pensa,
també?
Pensa que a Anglaterra també molts jugadors han rebut... Sí. Molts, eh? Sí. Molts. Vull dir que no és que Espanya sigui racista, Anglaterra també ho ha sigut, no dic res, Estats Units, Brasil, com tu dius... En fi, el racisme és un mal endèmic del món, perquè hi ha gent que es creu que és superior als altres, no? I ja està, pel sol fet del color de la pell.
Mm-hmm. Però, atenció, perquè aquí no queda tot. No sé si recordes que durant tots aquests programes en plena campanya electoral diem... I Catalunya quan sortirà? I Catalunya quan sortirà? Ostres, s'ha parlat d'ETA, s'ha parlat de no sé què... Ara resulta que els polítics se'ls ha canviat el peu perquè ha sortit aquesta polèmica que ells no havien previst. Ai, caramba, però aprofitem-ho, aprofitem-ho. I, efectivament, Herrera en la COPE ha aprofitat per, bueno, el tema dels cants racistes i tal. Hi ha un programa nocturn que quan arriba l'Herrera, el Carlos Herrera, per preparar el programa perquè a les 6 del matí surti, doncs el fan entrar i diuen, bueno, què vas a preparar, què vas a decir, què vas a no sé què. I atenció, què respon Herrera? Perquè, evidentment, li diuen, hombre, uno de los temas es el racismo, ¿no? ¿Crees que hay racismo en España? La gran pregunta. Atenció, què respon Carlos Herrera a la COPE?
La verdad que yo no me esperaba lo del caso Vinicius. ¿España realmente es racista, Herrera?
Pues, hombre, vamos a ver, esa ficción de que siempre se manejó, que España no era un país racista... Pues a lo mejor no lo era con gente de otras razas que venía a trabajar. Depende del número de personas que vengan, ¿eh? Cuando viene uno o dos, nunca se es racista. Ya. A lo mejor te vienen más, hay algunos que empiezan a desconfiar. Y después, el racismo en España ha estado personificado por los partidos nacionalistas, que son racistas. No son racistas contra el magrebí o el africano, el negro, el chino, pero sí contra sus propios compatriotas que hablan otra lengua o que provienen de otros lugares. Es decir, el racismo lo hemos tenido metido en la sociedad española desde hace mucho tiempo, pero además racismo doméstico.
Pues así viene el día, Herrera. A partir de las 6 te escuchamos, te analizamos y sobre todo te disfrutamos.
¡Hombre! ¡Hombre! O sea que en España, no, bueno, no, no ha habido nunca racismo en España. ¡No, hombre! Así todos los negros que han venido a trabajar a la huerta murciana, nada se les ha tratado.
Y a los magrebíes
tampoco. Pero bien, ¿eh? Los moros, no, se les ha tratado perfecto. Esto de los moros, no sé de qué coño hablas. En España nunca. Ahora... Siempre ha habido racismo doméstico, de los nacionalistas, por no hablar su lengua. Ya comencem a ficar la falca. Només falta que demà entri amb el tema de los que no hablan la lengua en les escuelas catalanes.
Home, li podríem dir que...
Ja hi som!
Que Catalunya ha tingut un president que no, de la Generalitat que no ha nascut a Catalunya.
Bueno, però això
no... Que la seva llengua materna és el castellà.
Això no tiene razón.
I això, vull dir, l'han votat la gent. És a dir, ha guanyat perquè la gent l'ha votat. i tenim quantitat i quantitat de persones, homes i dones, que governen o que tenen càrrecs amb ajuntaments i que pues, han vingut de fora i han estat integrades perfectament i per això els vota la gent.
Però això no importa. El que importa és colar la mandonguilla, colar el bunyol, fer todo lo empaquetado, racismo Vinicius, aprovechamos, racismo en España, Cataluña nacionalistas, però aquí no hablan la lengua.
Podria convidar l'entrenador del Girona, que és de Madrid.
Sí.
Crec, oi que és de Madrid?
Sí, és de Madrid. És de Madrid.
El Michel.
Sí.
El podria convidar el senyor Herrera i li fa aquestes preguntes, al Michel. Sí. A veure si amb ell han sigut racistes a Girona.
No cal, no cal.
I a més a més, que, com és que parla català? Que segur que l'han obligat a aprendre català.
Efectivamente, es un renegado porque le pagan.
Vull dir que...
I prefiere pagar, cobrar el dinero.
Ara t'ho diré, sincerament. Aquest home em provoca repelús.
Calla, calla.
Però no d'ara.
Ja te'l trec.
No d'ara.
Home.
És que últimament em posa gent que em provoca una mica repelús.
Sí.
Però no d'ara, sinó de cap. Jo fa molts anys, jo fa 31 anys, més o menys, que el vaig veure en persona per primera vegada. Ja em va provocar repelús.
Pues aquí queda un català com Carlos Herrera. Que
me'n tinc que anar a Cuba i m'he de trobar Carlos Herrera.
Oh,
quan no anava ningú a Cuba...
I què feia? Què feia Carlos Herrera a Cuba? Com no el vas veure? El vas veure bé o què? Ben acompanyat, potser?
T'ho dic, què feia?
Bueno, si vols sí, si no, no. Però vull dir que si estava allà i no s'amagava era públic,
jo
no?
Jo crec que estava, poc després es va casar. Jo crec que estava acomiadat de solter.
Ah, ja. Ja, estava allò assegurant-se de que el que tenia aquí era millor.
Saps com el príncipe Carlos, abans de quedar-se amb Diana, que se'n va anar al Tíbet o al Nepal, per reflexionar amb els monjos?
Sí.
Doncs aquest va anar a Cuba.
Ah, sí? Amb els monjos?
No ho sé, amb els monjos tibetans. Jo què sé.
Se'n
va anar a les muntanyes a fer espiritualitat.
Ah, espiritualitat.
Sí. Doncs aquest, tal, allà.
Vale.
Que, a més a més, no hi havia gent, perquè aquella època no viatjava ningú, perquè t'ho desaconsellaven les agències, perquè és quan els russos van marxar. Hi havia una certa inestabilitat i mal rotllo al país, perquè hi havia, clar, s'acabava amb l'ajuda russa, i, clar, hosti, el país passava per més problemes.
Bueno, pues a reflexionar todos. Hola, vamos allà. Bueno, pues ja ho sabeu, el tema ja s'ha començat a colar, tema racisme, com que interessava, evidentment, estem en l'última setmana de campanya, s'ha de treure el tema idiomes a l'escola, sí o sí, a Catalunya. Si no, no és una campanya com cal. Per tant, jo crec que Carlos Herrera ha obert el camí, aprofito la mandonguilla de Vinicius, racismo, le cuelo que aquí no hay racismo con los magrebis, lo que hay racismo es doméstico, los nacionalistas, casualmente los catalanes, si no se habla su idioma, ya saben, lo que, bueno, las piedras en los bolsillos, les pegan en el patio, y a partir d'aquí comença el tema. Demà arribarà la primera denúncia d'uns pares d'una escola de Catalunya. Ja t'ho avanço,
Jo crec que no.
Soc pitoniso.
Perquè jo crec que els pares han de ser responsables. T'agradi més o menys que els ensenyin català, que tu tens la llibertat de dir, doncs no m'agrada.
Però què parles, dels pares? Del cacique d'ultradreta de ser no sé quin poble que no sé qui li diu, tu denuncia.
Sí, però el problema són els nanos. I amb això no hi pensen.
Ja, però doncs no hi pensen.
No hi pensen perquè al final qui surt perjudicat són els nois.
Però tu estàs raonant, lògicament, però ja saps tu que aquests raonaments...
I a mi el que em sap greu és perquè els nanos, que vulguis o no, l'escola entra en un merder i els que els alumnes i el que la gent veu com a culpables són els nanos aquells que els fan anar malament i que què.
Jo no et sabré dir el número de la primitiva, però si et sé dir, li vaticinar i avançar què passarà demà o demà passat. Alguna denúncia en alguna escola catalana cau. El loro, Herrera, abre el camino. Racismo, Vinicius i lo que haga falta. En Catalunya hay racismo de lenguas. Ja ho ha dit el Carlos Herrera. A partir d'aquí, veda abierta. Demà passat, No tardis més. Denúncia d'uns pares, una escola, el nen...
Bueno.
Que no parla, el bolsillo, les piedres en la motxilla.
Jo també penso que la gent que escolta aquestes coses... Mm. A veure... És que s'ho creuen tot,
Si ho treuen és que funciona,
Ja, però bueno, quin tipus d'audiència tenen?
En Espanya existe ETA. Fa 12 anys que ja es va acabar, però en Espanya...
Sí, però és que Ayuso diu que està viva.
Sí, claro, només faltaria.
Bueno, per cert...
Ella ho sap tot.
Ara no sé com es diu, me caca la leig. Però el líder del PP a Guipúscoa...
Ja no parlis gaire de política, eh?
No, l'únic que
dic és... Jo he parlat de llengües i nacionalismes.
El líder del PP de Guipúscoa... està totalment en contra de les paraules del PP que fa servir Espanya, del tema ETA i del tema aquest. I ho ha dit. Perquè aquest nano és molt amic de Samper, que era l'ala moderada. Era aquella ala més oberta. I aquest noi ha fet unes declaracions. És que no sé què vol dir no es pot parlar de política, perquè els diaris en van plens.
Bueno, pues aquí no, aquí resulta que no podem parlar de res.
Però els diaris van plens.
Però és que aquí no som, som així. Nosaltres la llei és així i la Junta Electoral és així. No, home, aviam, també és veritat, i s'ha dit molt poc, que en una de les llistes de Bildu hi ha un jutge, un exjutge, amenaçat per ETA. I, en canvi, ara està a les llistes de Bildu, perquè ell diu que és de la ideologia progressista i actualment pensa que el País Basc només Bildu encarna aquest, aquesta ideologia progressista i ell, doncs, bueno, escolta, la vida és anar passant i, malgrat va ser un senyor amenaçat i que va sortir en les llistes de gent a executar per part d'ETA, tot i això, ell, doncs, ara, que vivia amb escolta i estava, doncs, absolutament protegit, ara està integrant en una de les llistes de Bildu. Tu t'has assabentat d'algú d'això?
Sí, perquè... No, de
l'has
la premsa,
averiguar,
no.
Eh?
De les xarxes. És que si avui dia, si no vas a les xarxes, no t'assabentes de res.
Bueno, és el que té.
No t'assabentes de res. Però escolta, mira un detall. Aquí estan sempre Meta i Bildu, Meta i Bildu. Ja. Qui ha guanyat a Irlanda?
Mm-hmm. Ai, no, no. Irlanda hi ha hagut algú?
Eleccions?
No, no.
Ha guanyat el Sinn Féin.
Però si Vinícius és el cas que tot el món es parla. No hi ha res més al món.
Sí, sí. El Sinn Féin, que està per la Irlanda del Nord, que està per la unitat de les dues Irlandes,
sí, senyor.
Ha guanyat a Irlanda.
Ha guanyat el Sinn Féin, sí, sí, cosa que no havia passat mai.
És a dir,
mai.
Que és un... Bueno, abans eren una gent que capullaven d'alguna
manera. És que
a mi,
vegades, sembla que Bildu té possibilitats, eh?
Sí, ho he sentit.
Per això, perquè ara s'estan posant, insisteixo, molts personatges de les considerats de lei, també amb aquesta iniciativa política. Vull dir que, ojo, ojo...
No,
o...
Bueno, no
ojo,
sé si
és igual, deixem-ho.
Però és que l'altre dia també un ex d'un partit, sí, que sí. No és precisament d'esquerres, també es va apuntar a Bildu.
Sí, sí, bueno, pues, per què no? Jo què sé,
no,
ara
perquè
ja no hi ha terrorisme, però
no,
pues, escolta...
Pues que la gent, a més, la gent no coneix les coses com són. Saps? Tu tens... Jo, per exemple, quan vaig estar 5 anys al País Basc, vaig veure... Bueno, 5 anys seguits no, però vaig tenir... Clar, però vaig poder viure durant 5 anys...
Petit, no? No eres petit?
No, ara.
Ah, ara tu vas estar...
Si estava aparellat.
Bé.
Clar, anava cada cap de setmana, a les vacances...
Sí, estaves en l'ajo.
Perquè, més clar, com que anàvem una persona allà, doncs sortíem gent d'allà. I la meva percepció del que tenia... Pues va canviar absolutament. Em vaig donar compte de moltes coses, coses que no sabia, coses que la percepció meva des d'aquí a Catalunya era una altra, i ja està. Val? I aleshores, jo moltes vegades sento la gent parlar de País Basc o d'aquí o d'allà i penso, ja no m'hi poso perquè últimament anar discutint no val la pena. Però penso que és veritat, la percepció de les persones... No hi ha ningú que visqui a Barcelona que pensi que el castellà està perseguit. Ningú.
Bueno, pues...
M'entens? Per tant...
Bueno, pues...
I que sigui d'altres llocs, eh? De fet, a mi, que m'equivoco moltes vegades i envio... Com que ho fem tot en català aquí, envio algun pressupost a Madrid. I l'envio en català sense donar-me en compte.
Ja. Yeah.
I aleshores em... No, em truquen i diuen... No, si lo hemos entendido casi todo, no
casi
te preocupes.
Todo. Menos no, el que... precio, lo demás lo hemos entendido bien.
Os lo traducimos. No, que no. ¿Qué quiere decir esto aquí y esto allá? Y els dic, diu, vale, pues ya está, no hay ningún problema. I no em creen mai cap problema. No em diuen, oye, tú no sabes... No, mai cap problema. Per tant, jo crec que la major part de la gent som normals.
D'acord. És que és així.
I jo faria una reivindicació cap a la normalitat de les persones. Persones capaços d'oblidar, persones capaços de mirar endavant, persones capaces de, quan et baralles amb algú, intentar fer les paus. De què serveix viure rancorosament tota la vida? De res. De fet, només el que odia és el que ho passa pitjor. En fi,
ja he fet
la meva reflexió i ara estic molt cansat.
Ja està, cansat. No? Doncs vinga, sí, estàs molt cansat.
Puc dormir?
Sí, jo mira, poso música de dormir. Duerme.
Jo, però no em costaria, eh? Vaig apagar la llum un moment. Escolta una cosa.
Digue'm.
Anaves a dir alguna
cosa? Bueno, anava a dir coses, sí, del temps, que està pujant la calor, que estic en manera curta, ja.
Pues avui m'he posat...
He començat a mirar el termòmetre fa un parell d'hores i estava a 20 graus i ara estem a 22, ja.
Però és que no saps com sortir de casa, ja.
No, però si han anunciat que avui fins i tot arribarem als 26-27, per favor.
Però si vaig en camís de màniga.
Però si havia de ploure aiguats i no sé què. Per cert, a València estan caient aiguats, on tinyent concretament... La cosa està molt fotuda perquè hi ha com una espècie de cicló que es diu Dana, la Dana, i atenció perquè descarrega grans aiguats al País Basc amb pluja rècord en 100 anys.
Al País Basc?
Al País Valencià.
I a Múrcia,
concretament,
no?
A Ontinyent.
I a Múrcia també, no, m'han dit?
Sí, sí, per la zona del Llevant d'Espanya, doncs la conca mediterrània està la cosa fotuda.
Aquí ens ha caigut la tormenta perfecta.
Sí, sí, sí.
Aquest matí, sabeu que han caigut exactament 243 gotes.
Sí, 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 no, no, brutal.
Han arribat a mullar el carrer, bueno, dius, bueno...
Jo m'he dut el paraigües i no he anat amb moto preveient això.
Jo hi vaig tenir una manifestació de cactus.
Sí, sí, perquè què?
Estan fars d'aigua.
Estan fars d'aigua, ja. Bueno, doncs mira, no, jo crec que estan molt contents, perquè simplement els he netejat la part de fora i ells tranquil·los. El terra el tenen sec. Cap problema. Doncs fins i tot el portal VilaWeb està seguint minut a minut el temporal que posa el sud en alerta. En 100 anys no havia plogut mai tant a Ontinyent un dia de maig. El cabal del riu Clariano d'Ontinyent puja a gran velocitat. En alguns punts del sud del país valencià es poden registrar fins a 40 litres per metre quadrat en una sola hora. I pedregades fortes, que és la gran merda, que si, perdoni l'expressió, però que si aquí a Vilafranca ja m'ho temo jo, a la tarda està previst que la cosa plogui més. I fins i tot han dit, bueno, i podria ser que el prelitoral amb pedregades. Me cago en la mare. Perdó. No. Me cago en la mare de la pluja, de la pedra, vull dir. De la pedregada.
Sí, però t'imagina aquests litros que els hi cauen, la pobra gent de Múrcia, els horts, sí. La huerta.
Tot inundat. Que te quiero contar, això.
Té una sequera al copón i després sí, inundat. Sí.
A les 11 i 15 minuts, Ontinyent superava els 100 litres... És que m'han passat les notícies. Estan passant les notícies. Més de 100 litres per metre quadrat en una hora. Vull dir, està caient al cel, directament. El cabal del riu Clariano creix, això a les 10:13... Estan al seguiment, a les 9 era classes cancel·lades en una trentena de municipis. La Conselleria d'Educació ha anunciat que suspenen les classes. Buah, Déu-n'hi-do com estan a València ara mateix, estan divertits. Estan molt divertits. Doncs això és el que segueix el VilaWeb, que nosaltres ho anem seguint controladament. Mentre el portal VilaWeb, també en una de les seves notícies, destapa com es va produir aquella famosa filtració. No sé si recordes que en plena preparació de l'1 d'octubre va haver-hi com una operació per requisar a la incineradora de Terça documents que els Mossos d'Esquadra doncs, portaven cap allà. I la Policia Nacional els va requisar. I a partir de llavors doncs, es va muntar... es va crear documents que per ordre judicial em sembla que s'havien de destruir i la policia doncs, els va incautar. Com? Doncs, evidentment, amb un infiltrat als Mossos. Amb un infiltrat dins dels Mossos que va dir dia i hora de què passaria, amb una operació concertada i orquestrada, un lliurament controlat, que diuen la policia, concretament amb les dades de l'ANC, que van acabar en mans de la policia espanyola per inventar-se tot el que volguessin. Doncs això va... El portal VilaWeb ja destapa la notícia, cosa que, evidentment, no t'enteraràs pràcticament en cap altre portal.
No.
Vull dir que...
Avui dia VilaWeb va molt bé, eh?
Sí, home, sí. I demana que subscrivim, perquè, clar, aquests no tenen grans favors d'empreses
de l'IBEX. No, és que no tenen ningú. Coses. És a dir, no reben ajudes.
Sí.
És a dir, així com tots els mitjans reben ajudes, de la Generalitat, per exemple, o de qui sigui, aquesta gent no reben ajudes. És a dir, només viuen de les subscripcions.
Pues això. Va ser el matí del 26 d'octubre del 2017, el dia abans que el ple aprovés la DUI. Desenes de policies espanyols de la unitat d'intervenció, l'anomenada UIP, van baixar de les furgonetes antiavalots i es van desplegar a l'entrada de la incineradora de Sant Adrià del Besòs. No participaven en cap operació sobre el medi ni anticorrupció. El seu objectiu era interceptar un altre comboi policia, concretament dels Mossos d'Esquadra, que es dirigia a la planta a destruir documents, tal com marca el protocol i la llei de la policia catalana. I, per tant, aquests documents, de forma il·legal, van passar a mans de la Policia Nacional.
La Policia Nacional ho fa tot il·legal. És que acusa gent de terrorisme il·legalment, munta proves il·legalment, fa espionatges il·legals. Bueno, què fa el legal?
Doncs VilaWeb destapa com va anar tot i com el Talp, un policia infiltrat als Mossos d'Esquadra, doncs va donar-los tota la informació a la Guàrdia Civil. Evidentment, si no, no podia ser d'una altra manera. I explica fil per randa com va anar tot. Per tant, si algú li interessés... Però com que en aquest país, doncs, tal com es va dir, ja en Catalunya ja no se habla d'esto, ja han passat pàgina. Total, ara només s'investiga pel tema del tsunami democràtic i els volen engarjolar tots per terroristes, però ja ha passat pàgina. En Catalunya ja no se habla d'esto.
Si ahir la Vanguardia feia un titular, crec que era ahir, Els partits independentistes, els partits que també estan en català, ja han renunciat a la independència, saps?
Ja està.
La CUP, Esquerra...
Tot està pacificat.
Ja està. Però aquest era el titular de l'Avantguarda.
S'ha resolt tot, ja no res... Bé, amb el petit detall que s'acusa de terrorisme qualsevol cosa que passés per protestar per l'octubre.
Hi ha més de 3.000...
Sí, encausats i represaliats, i gent que es troba doncs, amb els béns embargats i a la presó preventiva i tantes i tantes coses, però ja, senyor, Bolaños ja ho ha dit, que en Catalunya ja tot està bé.
Hi ha exiliats.
Sí, hi ha exiliats, efectivament. Tot està bé. Tot ja està, ja ha passat, ja s'ha desactivat tot. Ja no se habla d'esto, ja. Ja no, de hecho, com vulguem dir, no, si s'han hecho les paces, ja no se habla nada.
La capacitat de venjança de policies, jutges i alguns polítics espanyols és immensa. Uh-huh. Immensa. Ho ha estat sempre. Sempre ha estat així.
I, val? Doncs, així estem.
És així. Vull dir, és la seva... Això, i no pararan, i seguiran tota la vida igual. I es van introduir en empreses, van esfonsar empreses, van fer de tot la policia. De tot, amb informes falsos, van... I ja està. I què? Tu has vist algun jutjat?
Bueno, no.
Tu has vist alguna cosa que passi?
Ya está todo bien, todo está pacífico y todo está perfecto. I mentrestant, que, ostres, una notícia que sí que he vist en alguns mitjans, referida a l'Everest, com... Ho dic perquè l'altre dia hi havia el Kilian Jornet, l'alpinista, bueno, alpinista, l'esportista de muntanya.
L'esportista, alpinista, ho fa tot ell, eh?
Està per la zona, es veu que vol fer alguna matxada, pujar a l'Everest i després pujar no sé què, i, bueno, ja vol risc al risc. Però resulta que, ara que els ulls estan posats allà, la massificació de l'Everest continua. Recordem que és ara mateix una xacra, aquesta massificació. Tothom vol pujar a l'Everest. Hi ha empreses que es dediquen doncs, a fer turisme d'alpinisme, amb les bombones que calgui, amb els xerpes que calgui, i posant en risc doncs, la vida, en aquest cas, de tothom. Perquè la notícia diu que enguany 10 escaladors han mort i 2 més han desaparegut, tots ells provant d'assolir aquest cim de l'Himàlaia. Evidentment, gent mal preparada, gent doncs, que ha contractat jo que sé què i quan es troba a meitat de camí...
Bueno, i que no, que escolta, que hi ha una altra cosa. Tu ja et poden posar oxigen, ja. Sí. Però no és una excursió, eh?
Si no vas, no vas.
No, però és que no és una excursió.
Home,
és que tu cada vegada estàs més esgotat, més cansat, pot canviar el temps, les temperatures
bueno,
són...
Però com que les empreses aquestes els importa un pitu, si estàs o no preparat, ells et pregunten, tu dius, sí, home, sí, jo sóc un machote i estic molt preparat i jo sóc xulo, jo sóc no sé què, i amb diners puc tot. Doncs vinga, va, porteu-me al cim de l'Everest, que així fardaré i portaré una foto. I, evidentment, passa el que passa. De moment, 10 morts, ja aquesta temporada.
Bueno, 12, perquè hi ha dos desapareguts.
12 havia dos desapareguts, que ja no d'allò, eh? Vull dir que...
Sí, però és que cada any passa el mateix,
sí,
eh?
Sí.
Cada any
sí.
Passa el mateix. I només fa falta que un dia aquests massificats canviï el temps pel que sigui, i aleshores ja es begut tot.
Bueno, però es veu que la xifra, diu el reportatge, la xifra de 10 morts durant el 2023 és especialment alarmant. Segons The Himalayan Database, la mitjana de morts entre el 93 i el 2022 va ser de 6,2. D'aquesta manera, enguany, la xifra es podria duplicar. El pic més alt de morts es va viure el 2014, quan 16 escaladors van morir a les parets de l'Everest. Però sembla que la mitjana podria superar-se tranquil·lament. Déu-n'hi-do. I és que el Departament de Turisme del Nepal ha expedit, atenció, 478 permisos per ascendir al cim aquesta temporada. No m'estranya que hi hagi col·lapse. Clar, 478. Tenint en compte que les finestres de temps no són tan extenses, hi ha una temporada que es pot i lo de més, doncs, no.
És que pagues una pasta, eh?
Però pagues una pasta i, per tant, s'ha de portar sí o sí. I què fan les empreses? Doncs vinga, anem-hi, som-hi. I si hi ha 300 més allà al camp base, doncs hi ha 300 més allà al camp base. Cap problema. Es calcula que al voltant de 900 persones podrien intentar el cim durant aquesta temporada. Atenció, eh? 900 persones podrien intentar el cim. Passa el que passa. I no passa més, perquè qui sigui... No vol.
Entre elles, jo.
Buah. Déu-n'hi-do.
Jo pujaré amb patinet, amb patinet elèctric.
Sí, home, sí, ara ja es pot pujar.
Amb patinet elèctric.
Hòstia, estic veient unes imatges de... Ojo, eh? Unes imatges de que han captat amb un telèfon mòbil. És increïble. Hi ha l'escala, hi ha dues escales, hi ha cua, però cua vol dir cua. Cua vol dir que potser hi ha 50 persones fent cua i es veuen 6 o 7 escaladors en la mateixa escala, que, evidentment, aquesta escala pot petar en qualsevol moment.
Però llavors cauran a l'esquerda.
És increïble. O sigui, brutal. No sé, i a més no sé quina gràcia li veuen. Però bueno,
No, i a la vida...
Fent cua.
Clar, els reptes són...
Pues perquè no es munten un croma i una motxilla i un anorac, fas el croma, fas la foto, Everest, i ja està. I total ningú sabrà si has pujat o no. Ho dius, ho expliques i punta.
Bueno, perquè sí, sí. Si tu et dones l'oportunitat...
Sí, sí.
Si ara hi han 25 taurons balenes aquí davant de Vilanova i et deixen anar a veure'ls, els taurons balenes no els veuràs perquè només veurà gent. Llavors, clar, el problema és els que donen els permisos, no? Si et donen, en lloc de 400, en donen 200, doncs potser no hi haurà tanta gent.
Exacte.
I ja està, perquè, clar...
Però, clar, aleshores seran 200 que no tindran negoci.
Bueno, bon oi.
Clar, perquè estem parlant d'un país doncs, que està com està i, per tant, el turisme és la font número 1 d'ingressos i moltes són les empreses.
Hi ha altres muntanyes que...
Ja, però no farden.
No, però, per exemple,
No farden.
A la Aconcagua, per exemple, allà, a la que entres al Parc Nacional de la Aconcagua, tots els teus excedents corporals, no sé si m'he explicat bé i educadament,
sí,
els has de guardar tu.
Exacte.
O sigui, truny a truny, has d'anar fent una col·lecció i els poses en un pot que et donen.
Sí, 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 com en un anàlisi, igual.
I quan tornes, els poses en un lloc, que ja t'ho diuen ells,
sí, sí,
i et destrunyes i poses
pues,
allà
evacues
tots els teus excedents. Per
sí,
què?
No.
Perquè també puja moltíssima gent i el Parc Nacional es faria pols.
Bueno, es faria en valles de caca, en tanques de caca directament del camí banda i banda.
L'Everest, potser l'avantatge és que quan estàs molt amunt...
Ja no cagues.
I si surts a cagar, se't pot quedar tot el que són els huevecillos
sí.
I, bueno, els homes.
L'estranyit que vas, ja, de lo malament que estàs...
Això deia un, diu, un que tenia mal d'això, diu, si surts ara fora, et moriràs congelat, amb el cul en l'aire.
Sí,
diu,
sí.
Més val que t'ho facis sobre.
Però a més és una qüestió de fetichisme pur, perquè això passa també aquí al Pirineu mateix, la de gent que vol pujar a l'Aneto, perquè és l'Aneto. Quan hi ha muntanyes al voltant de l'Aneto, que són precioses, rutes magnífiques, que quan arribes a dalt ni notes que estàs més alt o més baix que l'Aneto, perquè això és molt difícil d'apreciar, i que en canvi no va ni Déu, perdonin l'expressió. Bueno, ni Buda, ni Alà. I, en canvi, tots van a l'Aneto i què passa? El pas de Mahoma pues està com està, que sembla el Corte Inglés abans d'obrir per rebaixes.
Bueno,
és el mateix.
Clar, i tu has comptat la gent que vol anar a l'Everest, però no comptes la gent que va de trekking.
Clar.
Al Camp Base.
Bueno, però mira...
Que també n'hi ha molts.
El trekking...
Sí, perquè no et quedes parat, vas fent.
Exacte, el trekking ja no és un embussament. Mira, pues vas fent. Jo estic molt a favor dels trekkings amb les empreses de turisme de Nepal. Escolta, el problema és que l'exigència... Ja els agradaria a ells, suposo. Però l'exigència de tots aquests xulitos d'Occidente con dinero és, evidentment, pujar al cim de l'Everest, hombre. I els hi poden dir els experts que, escolti, perdoni... Vostè m'està
pues
demanant...
A mi m'agrada més veure-ho.
Sí, clar, amb pel·lícules... I...
No, i si, bueno, si pots anar allà i mirar-ho, no fa falta un trekking, per exemple, el veus, el tens davant, l'Everest. Jo no vaig pujar al K2, jo el vaig veure davant meu.
Doncs us recomano les imatges que arriben dels embussos a l'Everest, els embussos per prendre les escales, brutal. I tenim
molt
trucada,
bé. Per cert, que avui és un exemple de que aquí a Vilafranca passa alguna cosa amb els núvols.
Sí o no?
Sí, perquè jo anava a sortir,
sí.
Que havia d'anar a veure una persona, i
sí,
estaven caient gotes,
sí.
I miro el radar, i la previsió era... I pap, tot Vilafranca i Penedès cobert de núvols.
Sí,
vale.
Sí.
I aleshores, quan he arribat a Vilafranca, que
sí,
havia de passar
sí,
i baixar, quan he arribat aquí,
ja clic,
ha tirat cap a l'esquerra.
Sí, senyor, directament.
Cap a l'esquerra, però davant dels nostres nassos.
Mira, l'avioneta, que està tirant
tio
productes.
He flipat.
Mira-la, torna a passar. Broc!
Que guapo, eh? Va d'un auricular a l'altre.
Sí, van passant, i treu fum, aquest. Tira línies. Tenim
bueno,
trucada.
Tenim trucada.
Sí, home, sí.
Hola, bon dia.
Hola.
Què
jo,
tal?
Jo, si de cas, d'aquí un rato regaré el pati.
Home, per què?
Perquè així ens plourà.
Ah, sí. Bueno, avui he plogut una miqueta, eh?
Pensa que anaves a pixar.
No, res. Bueno, mira, això que parleu de muntanya, evidentment, allò que dius, et toca la fibra una mica. A veure, l'any 71 estava a dalt de tot del cercle de Tocarroia, fent com a base d'atac de moltes excursions que vaig fer, i una d'elles va ser la paret nord del Mont Perdut. Actualment, la paret del Mont Perdut no té boi glacera. L'any 71 Jo vaig pujar pels Cèrecs, que tenien 91 metres de gruix, més o menys, però que vam comptar amb els llars de corda. Escalada vertical. Ara no n'hi ha. I després n'hi ha que parlen de que no hi ha canvi climàtic i aquestes coses. Després, no trobaves porqueria pels camins o racons. Ara, o sigui, l'última vegada que vaig estar allà va ser una enyorança, però vaig dir que no hi tornaria més el 2014. És quan vaig veure la glació al Mont Perdut i vaig dir, no s'ha perdut, no hi ha el Mont Perdut, no, ja, tot s'ha perdut ja allà. Havia fet escalades magnífiques, no, i a més que no trobaves poca gent. Fins que els que es trobaven bé ens coneixíem. Anaves al refugi de Tucarroia i hi havia els de la Guàrdia Civil d'Alta Muntanya i els de la Jardineria allà xerrant. I quan arribaves, diu, home, ja estava, ja creieu que éreu vosaltres. O sigui, què ha passat? O sigui, què es pensen? Que la muntanya... No m'estranya que la muntanya tant s'hi torni. Se l'ha de respectar, la muntanya.
Sí, sí, sí.
Primerament, hi ha una situació. Ja no vas a ser més maco que ningú, no vas a competir amb ningú. Aquest és el gran problema, que et penses que vas a competir. No, tu vas a superar-te tu mateix. A superar-te físicament i psíquicament. No és fàcil. Jo he fet la paret nord del Vinyamal amb 19 anys i tenia que estar molt preparat, però no físicament, que ja ho estava, sinó psíquicament, perquè el que és pujar tot el primer tram, boi mitja paret o més, jo de primer perquè el company no es trobava prou bé i després jo estava esgotat i va acabar a continuar ell, això ha de ser una compenetració interessant entre dues persones. La muntanya, per exemple, quan anava el Lluís Ràfols també, era una situació molt diferent d'ara.
Digue'm-ho a mi.
En fi.
Que la primera vegada que vaig anar amb ella a la muntanya una mica més i he de trucar a un helicòpter i dir que per on han anat tots aquests. Quina velocitat que portaven.
Jo he dormit més de 3.000 metres aquí al Pirineu.
Sí.
I compte, que em tormenta i tot. Compte, que és fotut, eh?
Collons, és fotut.
I amb anoracs de la Peyton, no amb el que van ara.
Sí. No, és que ha canviat molt tot.
És que tenies que estar més bé psíquicament que físicament.
Perdona, però els anoracs de la Peyton, una passada. Perdona.
Sí, si a sota portaves el jersei fet de llana amb la mama, llavors millorava una miqueta.
Ojo amb els anoracs de la Peyton.
Però ara hi ha les samarretes tèrmiques, perquè el jersei de llana, si se't mullava, ja havies begut oli. Perquè pesaves el doble. Hi ha les samarretes tèrmiques, hi ha uns equipaments impressionants que també valen un ou.
Sí, el Lidl,
veure, jo et diré, clot a la neu.
Sentor, sí. Samarreta tèrmica.
Amb un collet, amb un collet de la Cresta dels Diables des de la Pedrafita al Balaitús,
sí,
que és una escalada de dos dies, clot a la neu, la Rimaia, posar una capelina per quan mulles, per aquelles que feies separada, semblaves un japerut.
Sí.
Una capelina a sobre i a sota i encendre de seguida una espelma, perquè així estaves a 0 graus i a passar la nit, mes d'octubre. Allò sí que era una experiència que et miraves amb el company i deies, què collons estem fent aquí? Ara, quan es despertava el dia, deies, hosti, que maco que és estar aquí.
Sí, sí. Jo només una vegada vaig tenir que fer això. No era bivac, n'he fet moltes vegades, no? Però sempre ben regat, llavors t'ajudava. Nosaltres sempre pujàvem una ampolleta de vi, que voleu que us digui. I aleshores, però una vegada sí que em va agafar una tormenta, anàvem amb tendes de campanya, i estàvem també amb una, 2.000 i pico, i és l'única vegada a la meva vida que per tenir aigua he hagut d'encendre el foc,
sí,
i el camping gas aquell per desfer aigua. L'única a la meva vida, al Pirineu.
No, nosaltres ho fèiem, duíem llet en pols, fixa't com això es feia molt servir quan al principi de la postguerra.
A mi em foteu llet en pols i me'n vaig, eh?
No, és per tindre algo que no fos aigua sola.
Ja.
Llet en pols o bosses de te que les reciclaves 3 o 4 vegades fins que no feia ni color.
Després hi havia una cosa que es deia tang.
Sí. Això ho havia agafat. I litines,
i tant.
Litines. Perquè si no agafaves una descomposició impressionant amb l'aigua de neu.
Sí, hosti. Sí.
Tenies que portar litines com a mineral. I litines que feia el Parera, el senyor Parera d'aquí Vilafranca.
Ah.
Pere Romagosa, que tenia això i coses d'aquestes, fabricava. Jo li havia anat a arreglar màquines amb aquest senyor, quan tenia aquí la carretera de Barceloneta.
Doncs pues mira, que era famós, perquè jo m'emprenia a Barcelona.
Sí, sí, doncs feia això i altres coses d'aquestes que... Aquells granulets que et posaves a la boca i picaven.
El sidral.
Doncs tot sidral. Això ho feia Parera Romagosa. Bueno, el pare del Parera, pintor i un prom de Vilafranca i de Caixa Penedès, evidentment.
Molt bé, Lluís, doncs hem arribat ja.
Vaig conèixer aquest senyor i era un bon home, de veritat.
Doncs home, millor.
Era tan bon
millor,
home.
Perquè amb la gent que corre avui dia... Millor trobar-se els
de bon. Era molt bon home, però almenys a mi... molt bé, i era un criu i em va tractar molt bé.
Molt bé, Lluís, gràcies per la teva col·laboració una vegada més. Ja arribem al final del programa. I fins una altra.
Va,
vinga.
És la bona ja.
Adéu. Adéu, adéu.
Escolta, no trobo aquest CD.
Ah, xaval, jo per què el busco a les xarxes?
Hòstia, que... Això del CD va ser un mal invent?
Sí, sí, perquè es perden. I es ratllen.
I quan s'encalla una cançó ja s'ha acabat, no com
doncs,
el disco.
Efectivament, és la música que es va fer per l'IMAX, aquells cinemes espectaculars que es deia Everest i que incluïa la música de George Harrison.
Hi vaig anar.
Sí, senyor. A què? A l'Everest o a veure
al
cine?
Allà al cine, amb el Lluís Ràfols, amb l'Araceli Segarra.
Sí, molt bé, és veritat.
Sí, sí,
veritat,
vaig anar i em van convidar. Imagina't si era famós jo aquella època.
Sí, sí.
S'havia fet el Tibidabo, bueno, entre altres sí, muntanyes home, espectaculars.
Jo vaig fer...
el Puigsacalm.
El Montagut, vaig fer jo.
Ah, no, jo no hi he arribat tant.
No, home, no, de jo Puig Castellà i vaig anar a Cribelleres.
El pic d'aquí de l'Àliga, es diu això d'aquí?
Sí, pic de l'Àliga,
amb
sí.
Bicicleta, que vaig arribar mort. Bueno, de fet, vaig arribar remolcat, però és una cosa que no puc explicar ara perquè s'acaba el programa.
No, no, sí.
I a més, bastant humiliant.
Va, ja organitzarem una expedició a Sant Pau.
Va.
Al pic de Sant Pau, a l'antena de la ràdio.
Bueno, podem fer una carn a la brasa, no? Alguna cosa, no?
No, allà, si muntes una carn, vindran els bombers, home.
No, no, bueno, quan estigui permès.
Ah, però...
Home, ja, si hi ha allà ja. Per fer-ho, que ho pagues,
Sí, 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 allà mateix, és veritat.
Va, tu, que ens fotran fora.
Vinga, va, una bocarelleta.
Vinga, adéu. Fins demà.
Adiós.
Adéu. Adéu.